L'Elàstica, amb Eduard Díaz, Cristian Romero, Sergi Pozo, Nil Ramos i Àlex Sabater.
Molt bona tarda a tothom. Quin cap de setmana. Mentre tothom estava de vacances i prenent el meravellós sol de primavera, la Lliga ens ha ofert un altre cap de setmana d'infart. El Barça va aconseguir remuntar el Celta a l'últim minut i de penal, un partit que s'havia posat molt costa amunt. I el Madrid va aconseguir guanyar l'Atlètic també al temps afegit amb un gol solitari de Valverde, un golaç, tot sigui dit. La Lliga segueix igual, amb el Barça líder a 4 punts del Madrid, però amb una jornada menys. Per tant, tot segueix amb el pla previst i la Lliga està més a prop. Europa, tot i ensopegar fort al camp del Borussia i demostrar una imatge que encara no havíem vist aquesta temporada i que per moments ens va fer tremolar les cames, el Barça va aconseguir l'accés a semifinals on ens espera l'Inter de Milà, un rival que ens farà suar de valent. El Madrid, per la seva banda, va naufragar el Bernabéu i ni l'esperit de Juanito ni la bitlletera de Florentino va permetre que els blancs poguessin remuntar el 3-0 de l'anada. De fet, fins i tot van perdre el partit i tot fa pinta que el de dimecres va ser l'últim partit europeu d'Ancelotti a la banqueta blanca. Com veieu, tenim molta tela que tallar, moltes coses a comentar i després d'uns quants dies de vacances tots arribem amb les cordes vocals a punt i les neurones revolucionades, les poques que tenim. Així que poseu-vos la vostra elàstica preferida, que arrenquem. Som-hi!
Molt, 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 molt bona tarda, Àlex Sabater, Sergi Pozo, Edu Díaz, Nil Ramos i un servidor, Cristian Romero. Quina setmaneta hem tingut, eh?
Bona tarda a tothom, com estem, com estem? Com estan els ànims després d'aquesta setmana?
Bé, no, a veure, estem vius, a tot.
Què tal aquesta Setmana Santa? Què heu fet? Algú s'ha anat de viatge? Heu disfrutat o... Us ha tocat currar?
Bon, vaig enviar els nens, porai, que la qual cosa és equivalent a anar de viatge, per tant, bé.
Bé. Sí, ja t'ho puc dir que sí, estaven molt bé els teus nens.
En Pozo, ja sé, si voleu enviar un missatge a elastica@elastica.cat, en Pozo es queda els vostres fills per Setmana Santa.
Sí, però cobro, Res de gratis, tu, que després...
Res de gratis. I anar de viatge. Ara estem parlant d'anar de viatge, de sortir, de marxar. Sabeu qui ha marxat de la Champions League, no?
Ja era hora.
Ja era hora, no?
Sabeu qui no anirà de viatge a París?
Doncs tenim la notícia de la setmana. El Real Madrid cau contra l'Arsenal. Eliminatòria super avoltada. Finalment 5-1 al global. I bé, ho vam avançar aquí. Se'ns prenia una mica de bojos. Jo he escoltat absolutament de tot durant la setmana passada, de remuntades a tutiplen, etc. Però bé, aquí es va avançar que era més probable que l'Arsenal guanyés a que el Madrid remuntés. I ho vam veure, l'Arsenal al final no només va aguantar el resultat, sinó que guanya el Bernabéu.
A mi em va semblar un resultat poc avoltat per al joc que es va veure durant tota l'eliminatòria. Sí, però és que el Madrid, sincerament, ja. el gol li regalen.
Sí, el gol.
Sí, és un 5-0,
però, però tots estàvem, tots deien, va, és impossible que remuntin i tal, però bueno... Saps?
Jo no, de veritat, ho dic de
no?
veritat, eh?
No, molt bé, molt
jo normalment sempre tinc peus de ploma amb el Madrid, però és que us ho juro, i ho vaig dir aquí la setmana passada, jo estava absolutament convençut, i jo vaig seure al sofà amb la idea de anem a disfrutar del partit, estava molt tranquil, i a veure com eliminen el Madrid avui. Jo esperava, ja us dic, igual un 1-1, un 2-2, però és que el plantejament del Madrid per remuntar 3 gols de diferència va ser pilotes verticals de defensa davanter i a veure què passa.
No, és que el Madrid no va jugar res. Simplement en el Bernabéu es van dedicar a córrer, que és el que no havien fet gaire en l'Etihad. Mm. Ah, i en l'Etihad no, en l'Emirates, perdó.
En l'Emirates.
I no, el Madrid en cap moment va donar aquesta sensació de poder remuntar el partit, si és que crec que recordo més ocasions de l'Arsenal que del Madrid.
És que hi ha diversos jugadors de l'Arsenal que s'han consagrat després d'aquesta eliminatòria. El mateix Declan Rice,
partides de tornada.
Ha donat un nivell
impressionant.
El lateral Lewis Skelly, el
increïble,
jove.
Increïble, també.
Sí, i el Madrid s'ha vist que no li dona. O sigui, va tirar molt de cor, de ganes, però és que amb els peus no arriben aquest any.
M'ha agradat el nom que has tirat, el de Lewis Skelly, perquè, si bé recordem, és un nano de 17 anys. A més, té un rol força particular, que és un lateral esquerre molt habilidós. Ell sempre ha jugat de mig centre. I vam veure que, una mica com la figura de joc Cancelo quan estava al Barça, o una mica Miguel Gutiérrez en Mitchell al Girona, que és una mena de lateral que a l'hora d'atacar és un interior, té moltíssima qualitat i de veritat que no es va posar nerviós en cap moment, vull dir, va fer un partidàs l'anada i la tornada, i és un nano que ja és trucat per la selecció anglesa i serà un guant
i va debutar marcant amb la selecció anglesa quan exacte. Va debutar, va marcar.
A l'Arsenal comença a tenir una fàbrica de jugadors força interessants, perquè hem de recordar també que Bukayo Saka és una absoluta estrella avui dia i també és un jugador que surt de la cantera de l'Arsenal, vull dir que cantera per fer-se mirar, on estan sortint perles, i ja ho veiem que cada any surt algun, vull dir que cuidado, l'Arsenal aquí va tenir en compte, sobretot aquesta fase final de la temporada.
Sí, no, jo vaig veure un Arsenal sobretot bastant sòlid, que en cap moment va donar aquesta sensació de feblesa, que normalment en els partits de Champions, per exemple amb el Paris Saint-Germain ho van veure contra l'Aston Villa, uh-huh. I vull dir, vaig veure una eliminatòria molt sèria del conjunt de Mikel Arteta.
Però si arribéssiu a la final, a qui preferiríeu? Jo preferiria l'Arsenal, sí, que el Paris Saint-Germain.
Sí. Jo t'he de dir que al tanto,
Hòstia, és que Paris Saint-Germain, amb la defensa que juguem avançada, tio, jo veig aquells tios corregint...
Els tres de dalt, sobretot.
Sí, però l'Arsenal també ho té, això,
Sí. L'Arsenal només has de veure Gabriel Martinelli l'últim gol, que...
Sí, però...
És un Fran García acabat d'entrar i no el va enganxar,
Fran García és un paquet. Em sap molt de greu dir-ho així, però...
Sí, però si té una virtut clara és la velocitat, i ni entrant fresc va aconseguir atrapar un Martinelli que portava 92 minuts correguent, perquè si algú té l'Arsenal és sacrifici.
Martinelli, que parlàvem de Saka, però jo per mi Martinelli també va fer una gran eliminatòria i també ha sortit, crec, de la cantera de l'Arsenal.
Miquel Merino és impressionant. Sí, un jugador que ha jugat...
Es casca dues assistències una altra vegada,
Com a delanter, Arteta aquí va tenir avui, perquè qui ho hagués dit? Al nivell que està donant.
I en el primer gol, que li guanya el salt a dos jugadors del Real Madrid i un d'ells és Rüdiger, que és un central que si per algú destaca és la contundència defensiva i el joc aeri, crec que...
I de fet, és que no acaba d'enganxar, no? Perquè Mikel Merino sempre ha sigut una mena de 5, de 6,
un
migcampista, molta qualitat sí que és veritat, però sobretot rocós, on s'ha vist que a la Real Societat sobretot jugava una posició molt endarrerida. Que tingui aquesta intel·ligència, perquè ja no parlem de qualitats ofensives, estem parlant també d'intel·ligència com a la col·locació, fins i tot la definició vam veure en el gol que marca el 3-1, no, el 3-0, el 3-0 de l'anada, és una definició d'absolut killer, vull dir que Arteta no tenia altra opció, ha escollit a Merino per aquesta posició i fins ara el rendiment és absolutament excel·lent, vull dir que...
No, i en general destacar tot el partit de l'Arsenal, però jo també t'haig de dir que Timber va frenar a Vinícius d'una manera increïble. O sigui, Vinícius va estar...
Els dos partits,
Sí, no, Timber increïble.
I a més oferint també una ajuda ofensiva, que no només es dedicava a seguir a Vinícius. Doncs, poca cosa més a comentar, no sé si voleu dir alguna cosa més del partit, simplement remarcar aquesta absoluta superioritat de l'Arsenal.
Jo comentar ràpid que a mi, si el Madrid com a aficionat m'ha decepcionat molt. Jo m'esperava que m'ho seguessin molt
com aficionat?
Bé. Bueno, com a futbolero.
Com a futbolero del Barça?
Una cosa, tenim un infiltrat aquí,
No.
Com a futbolero.
De fet, va de vermell.
Sí, com a futbolero a mi m'ha defraudat molt el Madrid. Jo m'esperava un Madrid que sobretot els primers 20 minuts, la primera mitja hora, anés a mossegar i no. Se va dominar més l'Arsenal al principi que el propi Madrid.
Jo, de fet, em quedo amb tota l'eliminatòria i jo em quedaria una mica, primer, amb que, com bé ha dit en Nil, en cap moment de l'eliminatòria es va tornar boja, com sol passar amb el Madrid en termes de remuntada i tal, en cap moment van veure una bogeria de dir compte que això es torna boig. I segon, una frase que va dir Álvaro Benito comentant a Movistar Plus, que m'agrada força, i és que el Madrid va tirar de cor, que tots ho esperaven, lògicament, han de remuntar, estan a casa, lògicament has de tirar de cor, el Madrid va córrer més, però li va faltar futbol. I al final, les remuntades, lògicament, és un aspecte molt important, el tema de tenir ganes, de tirar cor, de córrer totes les pilotes, però si no tens una idea de què fer, vam veure un Madrid que no tenia vies, vull dir, no van intentar res diferent.
És un Madrid, jo crec que hem estat veient durant tota la temporada, i a punt de vista personal crec que mai s'havien trobat aquesta temporada, a part de contra el Barça, que ja els havien caigut les pallisses que els havien caigut, mai havien trobat aquest rival tan dur que els hi pogués plantar aquesta cara. I crec que el Madrid ha quedat vist que aquest any no juguen a res.
Sí, no. A la mínima que té un rival així molt dur, de fet, és que, a veure, s'ha de ser sec per dir que l'Atlético no mereixia passar l'anterior eliminatòria,
Però bé, el Madrid li està passant una mica el que li ha passat al Barça en els últims anys, que és contra equips grans donar la talla. El Madrid sembla que no acaba d'arribar, i no és per noms, lògicament, sinó, jo crec que estem tots d'acord, que sí que crec que l'era Carlo Ancelotti ha d'acabar. I a veure, tant de bo continués. Jo sempre dic que per mi Ancelotti és positiu que estigui al Madrid, perquè trobo que amb un especialista com Xavi Alonso, un tio molt intel·ligent i tècnicament i tàcticament molt, molt privilegiat, això podria ser una altra cosa, eh?
Però jo segueixo creient que sí, amb Carlo Ancelotti és veritat que ja fa falta un canvi d'entrenador i tot, però ara mateix a la plantilla del Madrid no tens cap jugador com els que té els equips grans, que són aquest tipus de jugador del mig del camp que et doni el joc. Perquè sí, tenies en el seu dia tenies a Toni Kroos, que era un infravalorat, que treia passes d'on...
Sí, la baixa més sensible del Madrid, sí, aquest any, eh?
Vull dir, al Madrid el que li falta és un tio que mogui el joc, perquè tens un Tchouaméni, un Camavinga, que sí, que físicament són molt forts, però qualitat per treure la pilota i trencar línies com té el Barça amb Pedri, com tenen els altres equips, no. Perquè Declan Rice, per exemple, també.
Sí, Declan Rice és... Bé, és l'excel·lència feta a migcampista.
Declan Rice, ojalà el fitxem pel Barça.
Sí, però si ja es va pagar el que es va pagar.
A qui en quites? A qui en quites?
Sempre fem el mateix. Fan un partit bo i ja volem fer.
Però aquí treus. Aquí treus.
Però aquí no estic d'acord amb l'Edu, perquè Declan Rice ara ha arribat a més ulls per l'eliminatòria, però Declan Rice porta un parell d'anyets siguent top mundial. El que passa és que potser no té tant de màrqueting.
No, però estic d'acord que ara la plantilla del Barça tampoc és tan necessari.
No, lògicament. Altres anys igual sí que ens agafam a qualsevol d'això, però...
Bueno, crec que tots tenim clar que hi ha altres posicions a cobrir a la plantilla del Barça. Justament aquesta no,
per
no mirar, necessitem.
No? La més clau, al delanter centre.
Sí, sí. Mi...
Buah, això no anem...
Home, ara que toquem una mica el Barça,
estic molt preocupat,
de
parlar ja,
de Lewandowski.
Per Lewandowski?
No, per la Copa del Rei. O sigui, estem en lo de sempre, eh? Anem tan bé que fa patir. Fa patir.
Oi, que fa patir perquè al final és una final de Copa del Rei contra el Real Madrid, però... I perquè és el de sempre, en un clàssic sempre s'iguanen les coses.
Però l'escenari no pot ser millor.
No, ara mateix, crec que no... Exacte, és el que diu en Christian, no hi ha vegada millor per trobar-se al Real Madrid.
Si estem cagats és simplement per la nostra pròpia psicologia.
Per el de sempre. Perquè, és a dir, quan tu estàs molt igualat amb algú, amb l'Inter, pot passar de tot. Amb el Madrid, de 10 partits, en guanyes 8, tio.
I 9.
O sigui, i més aquest any, que saps que ells estaran enculats a darrere, buscant la contra... Que els hi pot sortir bé, però que no els hauria de sortir bé. Tu, el teu que et carrega més gols, no el tens. Bueno, tot, saps?
Perquè per preferir guanyar aquesta final abans que el Clàssic de Lliga o al revés?
Ostres, sí,
preferiu,
bona pregunta.
Preferiu assegurar la Lliga o assegurar la Copa del Rei?
Jo crec que la Copa.
Si guanyes la Copa ja és un títol més. I la Lliga pots perdre el partit
que igual pots...
Sí, jo penso igual.
Sí. No, i a part, crec que el que passi en aquest partit tindrà molta repercussió amb el partit de Lliga, jo crec.
Sí.
Bàsicament, si el Barça aconsegueix emportar-se la Copa, ja serien 3 partits contra el Madrid aquest any, els 3 els has guanyat, i a sobre, si en aquest últim partit que hem de jugar el guanyes amb contundència, ja apaga i vamonos.
No, però jo estic amb l'Edo de que em fa una mica de por aquest partit, sobretot també perquè el Barça que estem veient els últims partits, jo crec que és un Barça ja bastant mermat,
Sí, ho vam parlar.
D'aquesta temporada. I m'està recordant, m'estan vinguent flaixos del Bayer Leverkusen l'any passat, que era un equip que jugaven increïble, que ho tenien tot, i al final se'ls escapa la Copa la Copa d'Alemanya i se'ls escapa l'Europa League.
Mira, ara que ja hem acabat amb el Madrid, passant a repassar, ara que parlàvem d'aquestes últimes imatges del Barça, en el partit de Champions vam veure probablement el pitjor partit del Barça aquesta temporada. Jo va acabar el partit i en calent, em cagàvem en tot parlant clar i malament, però després m'ho vaig intentar prendre amb filosofia i penso, mira, primer de tot, si havia de passar això en algun partit, el millor partit que podia passar era aquell, perquè no t'hi jugava res. Això de primeres. I segon, crec que és un grandíssim toc d'atenció per veure que a Champions t'adorms una mica i qualsevol equip te la pot liar. I ara tenim unes semifinals precioses amb equips de moltíssim nivell i crec que això servirà per afrontar l'eliminatòria contra l'Inter de millor manera. De no pensar, sóc absolutament favorit i no hi ha qui m'estossegui, a dir 100% o ens podem quedar fora.
I el Barça ens ha demostrat aquest any que en els partits claus importants donen un nivell excel·lent.
Sí.
Es pugen, fins i tot, podríem dir.
Rafinha o Lamine Yamal, de fet vaig estar mirant dades, Rafinha o Lamine Yamal són millors jugadors contra equips grans.
Bueno, vull dir que parlant de partits grans, vull dir, tots tenim clar que aquest any que per molt que estiguem perdent per dos gols, tu veus el Barça perdent 1-3, per exemple, contra el Celta aquest cap de setmana, però igual que el partit de, contra l'Atlètic de Madrid al Lliga, diria que era, i tu et creus que pots arribar a remuntar, sí, perquè aquest any està passant i ho veus que és possible.
Flick ho va comentar, això.
I trobo que això és algo que feia anys que no veiem. Vull dir, també és un punt a favor també d'aquest Barça. Que potser...
I que no estem acostumats a això, eh?
Exacte, però vull dir que potser el partit contra l'Inter, a la primera part, ens foten dos gols, però potser la segona part, no sé, vull dir, estic... casos hipotètics, però que és un Barça al qual, per molt que a la primera part o en un moment del partit hagi passat una cosa, no significa que la resta del partit tingui aquesta dinàmica, i trobo que és un punt molt a favor de, per...
A veure si està d'acord amb mi, jo veig que aquests partits que parleu ara, hi ha hagut rotacions en els dos partits, vale? I sí que és veritat que ja estem començant a veure que hi ha jugadors que afecta la seva rotació i jugadors que no, sí. És a dir, Pedri va afectar molt la seva rotació. Correcte. I dissabte Lamine també va afectar la seva rotació. Lewandowski, quan no hi ha sigut, crec que no ha sigut una baixa tan sensible.
No, perquè Ferran Torres està donant el nivell.
És que jo penso que fins a un punt Ferran Torres em sembla molt bé que jugui de titular aquell
sí,
partit.
Però...
Perquè és tot el rato desmarcada sí, i juga molt bé a l'espai i després fins i tot te baixa a defensar, que això un Lewandowski
poder
no fa.
Contra el Madrid,
però Lewandowski Madrid, és un nou pur que te soluciona moltes coses.
Estic d'acord amb tu, poder contra el Madrid. Però contra l'Inter, tio, tenia un tio que li tires una rentadora i te la baixa i fa de boia mil vegades.
Sí, però jo crec que és més perillós no tenir-lo contra el Madrid que contra l'Inter.
Sí?
Sí, perquè l'Inter és un equip que ja de per si és un equip que juga amb tres centrals, que vull dir que quan es tanquen a darrere és molt difícil baixar les pilotes, i sí que és veritat que Lewandowski ho fa molt bé, però aquests desmarques de Ferran poden venir molt bé. El problema amb el Madrid és que jugant els desmarques així és quan millor juga Asensio, el central, el nano.
Sí, perquè és un grandíssim corrector.
A mi no m'agrada, eh? No, aquest tio serà un bluff, ja ho veureu,
Ho parlàvem l'altre dia.
Qui va dir això?
No, però jo vaig dir-ho fa temps, que a mi no em semblava tan bo.
Ara el rendiment de Sentiu...
I ara està baixant.
Ha baixat molt.
I estic content que estigui...
Segueix sent un central rapidíssim.
Avui ho parlàvem amb en Willy i ens ha dit que aquest tio d'aquí dues temporades està al Getafe.
Vam tenir una conversa, sí, ho vam comentar...
Sí, d'acord amb ell.
Que fa tota la pinta, eh? Vull dir, té unes qualitats interessants, és un jugador rapidíssim, té aquesta mentalitat, però... A l'hora de tenir errors infantils, els té bastant sovint, poder.
A veure, el que passa és, ja sabem que quan un jugador destaca en el Barça o el Madrid...
Se l'infla.
Sí. Però jo crec que Asensio té molt bones qualitats. No sí. T'ha dit que sigui un classe mundial d'aquí uns anys, però...
També t'he dit, sobretot, si es queda Ancelotti, que a dia d'avui sembla totalment impossible... A la que torni Militao i tal, a Asensio li queden dos telediaris. Sí. Això és, sí, que arribi un altre entrenador...
A Militao, a veure com torna, eh?
Sí, però igualment, el tema de jerarquies amb Carlo Ancelotti és una
Militao
cosa per fer-s'ho mirar.
Militao han dit que ja no té genolls, eh? Li han posat dos peces de metall, tretes de...
Sí, però ja et dic.
Jo crec que Militao no torna a jugar al Madrid.
Tu creus? Ostres, no ho sé. Jo crec que sí.
Home, alaba el nivell...
És molt fluix.
Després de la lesió és...
Sí, és...
Però bueno, Alaba és molt més...
Jo crec que serà baixa,
molta més edat que...
Per això, però vull dir que també era un jugador que donava la talla en el moment en què va arribar al Real Madrid, molt. I ara mateix el partit que juga sembla...
Ja no està per estar un equip...
No, és titular indiscutible top. I no està al nivell per ser un titular indiscutible del central del Madrid.
L'únic insubstituïble és Rüdiger.
Sí.
A partir d'aquí ja ho veurem, però jo segueixo pensant que si es queda Ancelotti serà Militao.
Que per mi Rüdiger, partit que juga, partit que l'han d'expulsar, perquè és una porca de menú.
No, està loco, està loco, està loco.
Sí, aquesta haurà d'estar boig.
És que... Està
jo una trepitjada, Lewis Esquivi...
Ahir ho parlàvem, a l'hora de sopar, o no sé quan ho parlàvem, que l'excusa per Rüdiger, per qualsevol cosa que fa, és que està boig. I que és la seva manera de ser. No, tio, no. Hi ha coses que ni estan boig pots fer, en van...
Fa unes entrades criminals.
Per això, per mi li falten dos
les tornillos. Imatges del postpartit amb l'Atlético anant
a matar
l'afició, vull dir, és un jugador que sembla que no hi toca gaire, la veritat, però bé, dins del camp el que és rendiment defensiu
és molt bo.
És molt bo, és molt dur, és ràpid, és un central molt i molt complet i és el millor central del Madrid,
sí, sí,
aquí
sí.
Estem tots d'acord. Sí, sí. A partir d'aquí ja us dic, lo de Asensio jo no ho tinc gaire clar, és depèn de l'entrenador que arribi, perquè com hem dit abans, jo crec que Ancelotti ja té les hores comptades. De fet, Ancelotti ha canviat molt la manera en expressar-se a roda de premsa. Fins fa una setmaneta sempre havia remarcat que ell li quedava un any, que volia complir-lo, que sobretot el president li donava tot el seu suport. I aquesta última roda de premsa, no sé si ho vau escoltar, ja va començar amb un... He tingut estones aquí al Madrid superbones, em quedo moltíssimes coses positives, tal... Una mica rotllo despedida. I sembla que Florentino li ha dit a Ancelotti, vinga, busca-te la vida.
Coneguent a Florentino, em sorprèn. A veure, no pots cardar-lo fora ara quan queda poc...
No, no, acaba la temporada, lògicament.
Però això arriba a passar...
El Mundial de Clubs o no?
No ho sé.
Jo crec que el Mundial de Clubs no el fa Ancelotti.
De fet, ja està sonant Ancelotti per la selecció brasilera una altra vegada. I, lògicament, el número posicionat, també ho ha dit Fabrizio Romano, és Xavi Alonso. I se li va preguntar al director esportiu del Bayer Leverkusen que si posarien alguna trava perquè Xavi Alonso marxés, perquè recordem que li queden un o dos anys de contracte. L'any passat va tenir ofertes de Liverpool i no sé quin equip més, m'equivocaria. I les va... Exacte, Bayern de Munic, i no les va acceptar. De fet, són dos equips on ha jugat Xavi Alonso també, i no les va acceptar perquè va dir que volia esperar el Real Madrid. En principi quedava una temporada perquè Ancelotti havia de complir el seu contracte, però sembla que tot s'accelerarà. El director esportiu del Leverkusen ha dit que sempre i quan vingui un equip on Xavi Alonso ha jugat, ells no posaran absolutament cap impediment perquè marxi.
Qui fa patir, ja, això? Xavi Alonso fa patir.
Sí, és... bueno, avui també s'estava parlant de Klopp. Home, m'ha sortit però... la notícia que...
Klopp és molt estil Madrid, haig de dir, eh?
Pot ser, però jo ho veig claríssim.
Xavi Alonso és de manual.
És de manual. Jo trobo que típica aposta 1-0-1, eh?
Però per mi Xavi Alonso és un entrenador més per un equip com el Bayern de Múnich, que són equips que amb la pilota als peus proposen molt. En canvi, el Madrid, un equip d'aquests que t'agafen una contra, t'agafen qualsevol
però
cosa...
Això és un bon debat. Vosaltres no creieu que el Madrid té jugadors com per intentar proposar?
Ara mateix no té cap jugador al mig del camp com per intentar proposar...
Però poden intentar
comprant una peça o dos, sí, que te queda un equipàs de l'hòstia.
Si és un all-star.
Sí, clar, a veure, al final, amb però... aquest equip, com, és que el que més sorprèn és que no sàpiguen jugar res.
Falten dos petites peces, vull dir, un mig centre...
I treure un dels de dalt.
Clar. Sí, sí.
A veure, hi ha un que ja està firmat, diuen, no? Alexander Arnold.
Sí. Diuen que igual juga d'interior, eh? Que
mi,
potser és la peça...
A mi és on més m'agrada.
Sí, potser és la peça...
A mi no, FIFA, però a la vida real.
No, justament, abans que parlàvem de Lewis Skelly, atacant, Arnold també es posa en una posició així, una mena de mig centre, i és on més rendiment dona. Lògicament, a l'esquena i en defensa, Alexander Arnold té alguna carència. Bé, Alexander Arnold sembla que firmarà amb el Madrid, no ens sorprendria, està pràcticament firmat, però traient això, potser la peça al lateral esquerra, potser, jo que sé, algun defensa per si marxa Àlava, però realment la plantilla del Madrid és top. Vull dir, poques coses pots tocar, el que dius tu, sobretot el perfil de mig centre creador, que no el tenen. Però també us dic, Toni Kroos només hi va haver un, i... cap equip d'Europa té Toni Kroos, i hi ha equips que juguen molt millor que el Madrid.
Sí, però tots els equips que juguen també al futbol no només en tenen un, en tenen diversos. Per exemple, ara estem parlant aquí de l'Arsenal, i l'Arsenal en l'entrejoc tens un Declan Rice, tens un Odegaard, en atac tens un Lewis Skelly, que amb la pilota als peus és millor que defensant. Vull dir, clar, tens uns quants. Jo crec que al Madrid n'hi fan falta dos. Pot i després ser. Has de trobar aquest que sigui creador i al mateix temps defengui, que era el que feia Toni Kroos, perquè sí. Xomeny amb la pilota als peus és bastant justet.
Sí. No, és que crec, no sé si estareu d'acord amb mi, però crec que el Madrid s'ha omplert massa de figures físiques.
Sí.
És un equip molt gros, molt
hi
gran.
Hi havia la notícia de que fitxaven a jugadors negres, perquè, no, de veritat, hi havia una notícia, us ho dic en sèrio, no us rieu, que hi havia una notícia de que fitxaven jugadors negres perquè així físicament... eren superiors als rivals.
Sí, però no tot és físic. Ja,
ja, però hi havia... T'ho prometo, sí, que em va sortir la notícia l'altre dia de típic que vas mirant i te surt algo així i dius... Tuameni, la pieza que faltava per el físico... Algo així, eh?
Sí, però...
I prometo, i dius...
Jo crec que el Madrid, el físic és segur que és cert, eh? I, de fet, és així. Però vull dir que a les remuntades de l'any passat hi havia futbol, però també hi havia aquest desordre... Això sí. Que fa el Bernabéu, no? Que de cop és que hi ha tot que és un puto caos i sempre acaba amb un gol del Madrid. I aquest any sembla que parteixen d'aquest desordre, és a dir, no aconsegueixen fer un joc equilibrat, no aconsegueixen fer... Tu mires el partit d'ahir, per exemple, que el Bilbao va jugar amb els suplents ja apretaven, ja es mereixien el gol, perquè realment apretaven. Però, hòstia, va sortir una Generalitat de Valverde, si no, és que no la foten.
Sí, el gol anul·lat també és una Generalitat de Vinícius.
Sí.
Fa molt que no veiem un Madrid que toca, que processa una jugada, que munten alguna, ja us dic, munten alguna cosa com per acabar amb una jugada bona que marquin gol. Sempre sol ser alguna genialitat dels seus jugadors, perquè té jugadors per fer-ho, però li falta joc al Madrid.
Què passa? Jo només anava a dir que abans d'entrar a publicitat demano disculpes si el comentari dels negres ha sentat malament, no? Me pregunten com negres.
No pot ser que hagi
sentat malament. Entenc que no, però bueno, això que ens han preguntat, però s'està riguent, sap greu.
Ah, sí, però és veritat que la gent africana, per dir-ho així,
té millor físic.
No, clar, a veure, no era cap racistada, és la veritat.
Sí.
Factos.
Sabeu qui té un físic privilegiat?
Jo.
L'Enric, que vol que tirem la publicitat. Endavant, Enric, tira.
Come on! Llagostera Ràdio.
24 hores amb tu.
Quan es tracta d'excavacions i moviments de terra, pensa en Fiolma. Més de 25 anys d'experiència ens avalen. Treballem per particulars i empreses, netegem parcel·les, fem fonamentacions i excavacions per piscines. També t'oferim servei de mini-excavadora per les feines més precises. A Fiolma disposem de transport pel sector de la construcció. Ens adaptem a les teves necessitats. Pressupost sense compromís. Per més informació, 616-90-9102 o bé fiolmes@gmail.com. Rostisseria Melvis. Gaudeix de la cuina casolana de proximitat amb tot el seu gust. Elaboració tradicional i amb els millors ingredients. Del camp a la taula. T'oferim menú diari i el cap de setmana als fogons ens els deixes per nosaltres. Tenim una gran varietat de plats. Calamars farcits, pollastre amb escamarlans, canelons, paella, espatlla i costelló al forn, mandonguilles, pollastre a l'as. Rostisseria Melvis. Fes els teus encàrrecs al telèfon 872-99-31-43. Estem al carrer Comte Guifré, número 11, de Llagostera.
Si necessites un taxi, truca al 633-155-821. El telèfon que et porta allà on vulguis. Taxis Lardenya, el teu taxi de Llagostera. A Taxis Lardenya tenim vehicle adaptat per persones amb minusvalia. També et podem portar i recollir a ports i aeroports. Si tens alguna consulta o vols que et fem un pressupost sense compromís, posa't en contacte al 633-155-821 o bé al correu clients@taxisardenya.com. Mantenir la llar i el jardí és una feina precisa on cal tenir molta cura. Drogueria Ferreteria Frígola intentarà ajudar-te en aquesta tasca. Tenim articles de bricolatge, ferreteria domèstica i jardineria. També una àmplia gamma de pintures, articles de decoració, belles arts i productes complementaris. I oferim diversitat d'aliments per a gossos i gats, així com també d'altres productes per a mascotes. Drogueria Ferreteria Frígola. Ens trobareu a Llagostera, al carrer Àngel Guimerà, i al telèfon 972-83-06-42. Per a més informació, visita el nostre Instagram. Sempre preocupats per la salut, la jubilació, per estalviar, el cotxe, la llar. A Occident de Llagostera ho tenim tot pensat per la teva tranquil·litat. Ens desmarquem per la nostra serietat i efectivitat. Davant de qualsevol problema, estem al teu costat per solucionar-ho el més ràpid possible. Perquè, sobretot, primer són les persones. A Occident de Llagostera som un equip de professionals disposats a assessorar-te amb el que calgui. Visites concertades i personalitzades sense compromís. Quan vols que ens veiem, truca'ns al 972 80 53 70.
Allà on siguis, nosaltres també hi som.
Llagostera Ràdio.
Puntat.
Bueno, ja hem tornat. Ja per acabar de definir la Champions tenim definides les semifinals, com hem comentat abans, partidassos absoluts, molt igualades. Tenim l'Arsenal PSG i el Barça-Inter. Un Inter, que per cert, no sé si ho heu vist, suposo que sí, ha relliscat aquesta setmana. torna a estar empatat de punts.
Heu vist el gol que li van fer, no?
Sí, un golaç.
De tisora, a l'últim minut, al minut 93, eh?
Vosaltres sabeu que a la Lliga Italiana, des de fa 3 anys, si els dos de dalt empaten, acaben empatats a punts, el desempat és un partit entre ells.
Hòstia,
això està molt guapo. M'ha de sortir. És guai.
Penaltis i tot, si van a...
Sí, sí. L'únic que seran...
Una final.
Suposo que seran un camp neutral, entenc.
Sí, clar.
Bueno, però, si és Inter i Milan, ho podem fer...
Bueno, a San Siro.
Com sempre.
No, però és guai, no? L'únic que potser perd una mica de valor el tema del gol a Berage, que igual és una mica injust, però, bé, si ja han empatat a punts, sí. Doncs, pues, dada important, jo no la sabia, per tant, està guai.
Jo a favor, eh? Jo estic pensant a favor, perquè és veritat que al final tu pots quedar 200 gols, però, hòstia, al final, guanyar els partits...
Sí, sí. De cares a l'espectador trobo que és superguai, no?
Sí, sí.
L'Edu ens volia dir alguna cosa...
Sí, sí, no? Jo no sé si són supersticiosos o no. Ho sou o no?
Jo una mica. Lleugerament.
Jo bastant.
Vale, doncs no guanyarem la Champions aquest any.
Per què?
Per què? Així, però me tiren això sense exclusió.
He deixat de ser-ho, doncs.
No guanyarem la Champions aquest any.
Com?
Hi ha una cosa que és increïble. La final de Champions, sabeu on es juga aquest any?
A Munic. Sí, a Munic.
A Munic, a l'Allianz Arena. Serà la cinquena vegada que es juga un partit a una final de Champions a Munic. Vale? La primera vegada va ser l'any 78-79, vale? I el guanyador va ser el Nottingham Forest, que va guanyar la seva primera Champions. Uh-huh. El 92-93,
ja sé per
l'Olímpic de Marsella, sí, va jugar contra el Milan i va guanyar 1-0 l'Olímpic de Marsella, guanyant la seva primera Champions.
Ja ho hem entès tots, no?
El 96-97, el Dortmund va guanyar la Juventus, guanyant la seva primera Champions. I l'any 2011-2012, a la final Chelsea-Bayern de Múnich, a la tanda de penals, va guanyar el Chelsea, guanyant la seva primera Champions. Per tant, de les quatre vegades que s'ha jugat la final a Múnich, en totes quatre, l'equip que ha guanyat el partit, ha guanyat la Copa, ha sigut un equip que no en tenia cap.
I de fet, obligatòriament a la final hi haurà un equip que no té cap Champions.
Clar, sí, o el PSG o l'Arsenal.
Però... Exacte.
I a més serà... jo en tinc un altre encara, eh? El Barça només ha guanyat la Champions a capitals.
No, però aquest any serà...
Com?
Sí, sí, ha guanyat a Londres, dos, a París, una,
i a Roma.
A Berlín, una, i a Roma.
No, però aquest any serà... 2025, Lamine guanya la seva primera Champions.
Bueno,
després de guanyar la seva primera,
la majoria de jugadors, per no dir tots els jugadors del Barça, guanyaran la seva primera Champions. A part de Ter Stegen, ja, jo diria que...
Si hi ha un equip que pot trencar rècords i història, és aquest Barça,
sí,
de
fi. Perquè parlant de finals de Champions, sabeu qui no estarà a la final de la Champions?
Jo me'n sé d'un.
A veure...
El Real de Madrid. I per parlar del Real de Madrid tenim el seu entrenador. Bona tarda, Carleto Ancelotti.
Bona tarda, no?
Com portes tot això que està passant? Perquè sabem que hi ha molt de soroll al voltant de la teva figura com a entrenador.
Jo al final, jo decidí que l'equip dejara de jugar Champions. Vinicius me vino muy agresivo y me dijo, mister, ya no puedo jugar más. Ma, pues ya está, fuera de la Champions, solo Liga, centrado.
Per tant, tu veus bé aquesta eliminació de la Champions?
Es siempre positivo. De hecho, sí que es verdad que he tenido una conversación con Florentino y no ha acabado molto bien.
Per tant, tu creus que la temporada que ve, creus que seguiràs sent entrenador del Real Madrid?
No quiero decir nada al final definitivo, pero tengo una oferta de un equipo.
No pots fer una exclusiva per als teus companys de l'Elàstica?
M'han dit que l'entrenador del Rayo Vaticano falleció el otro día y m'han llamat a ver si puedo ser el nuevo papa.
Ojo, eh?
És una notícia
molt xulos,
sí,
eh?
Sí, sí, fa tot el...
Fot una cara papa que flipa. Sí.
¿Cómo voy a decir que no en Italia? ¿Cómo voy a decir que no?
A més el veig, mostegant xiclet i anar venint a la penya.
Pues esa es la oferta. Vinicius.
Jo em sembla que potser aniràs a un lloc on no hi ha precisament aquesta religió catòlica.
No puedo decir nada más.
Fa tota la pinta que també farà...
Bueno, nois, teniu algú més a dir-li al nostre bon amic Carleto?
A mi, jo he de dir, Carleto, que del Madrid ets dels que em cau bé. Vull dir, no és un tio que em caigui especialment malament, però...
Sí, clar, fa jugar malament a l'equip.
No, però crec... A veure, ara en sèrio. Vull dir, i ara espero que valoris això que diré, Carleto. Jo crec que l'han venut, en aquest tio. O sigui, ella l'estiu va demanar...
Li està fent la pilota, eh?
Va demanar un mig centre, va demanar un davanter i li van dir que no. Llavors, ella al final...
Però tengo el verdadero balón de oro. No, Vinicius, por favor.
No, tu el que tens...
Vaya robo.
El que tens és, el que tens és que tens por a Florentino o no vols fotre-li a la cavalleria per sobre. I ets bon tio i tens senyorio. I marxaràs i punt. Però és per dir, nois, jo he fet el que he pogut amb el que m'heu donat. I punt. Com ho veig jo, eh?
I ets a dir que Carlo Ancelotti em sembla un senyoràs, però que miris la Champions des del sofà.
Ah, no, no, això sí.
Me ha ofendido un poquito, la verdad. Lo de señoras está bien, pero no me ha acabado de costar final de frase. Hay que vigilar, hay que vigilar.
Bueno, doncs res, si ningú més té res més a dir-te, moltíssimes gràcies per venir i per fer-nos una trucada, com sempre, és un plaer.
Espero que no sea el último año que yo esté en el Real de Madrid, que me llaméis aquí para hablar en la elástica. Muchas gracias a todos por la invitación, ahora tengo más tiempo libre. Siempre a vuestra disposición.
No, no pateixi, que tampoc sabem invitar gaire més gent, per tant el seguirem trucant, encara que no entreni.
Gràcies, gràcies.
Bé, doncs Carlo Ancelotti, un mític de l'elàstica ja. Ara en hores baixes una mica, però sí. El sentit de l'humor no l'ha perdut.
No.
Bueno, mira, algo és algo, tu.
Mira, sabeu què em va fer a mi tornar a tenir sentit de l'humor? Perquè hi va haver un rato, va haver una estona, el cap de setmana, que jo estava enfadat com un cranc, com bé diuen Saba sempre, que va ser quan el senyor Panda, el Borja Iglesias, ens va cascar tres per la cara, amb tres contres, on la defensa la tenia en pràcticament el córner de l'equip contrari, i el Celta va haver-hi una estona que anava 1-3 guanyant el Camp Nou. Allà, sigueu-me sincers... Ai, perdó, Montjuïc, tant de bo el Camp Nou. Allà, sigueu-me sincers, pensàveu que remuntaríem en aquell, aquell partit?
Jo no.
Sí.
Sí?
Estava enfadat com una mona. La meva mare es va preocupar per mi, diguem-me, que què em passava, i vaig dir, no, és que estem perdent 1-3, i estava molt enfadat, però veient el minut i veient el que he dit abans, com juga el Barça aquesta temporada, vaig pensar, això ho girem. I més veient els canvis que van sortir, que surt Dani Olmo, surt Lamine Yamal...
Ho canvien tot,
És això, ho canvien tot. A partir del moment en què entren, vull dir, no vaig celebrar el 2-3, però va ser com un, vale, això ho remuntem.
Jo amb el 2-3 sí, és a dir, no. Em van marcar tan ràpid, després que... sí que vaig dir, uau, ho tenim.
Per això, va marcar tan ràpid que em vaig quedar com... Però,
just després del tercer de Borja Iglesias, jo vaig dir, ja està. Sí. De fet, volia puntualitzar una cosa que és força graciosa, suposo que l'Edu haurà vist. No sé si coneixeu a Ronzi, un tuitero del Barça, que és el famós creador de la Liga Excel. No sé si us sona d'alguna cosa. Sí. Doncs la Liga Excel sempre ha puntualitzat fa moltíssimes setmanes que el Barça perdia aquest partit contra el Celta. I quan vaig veure 1-3, dic, vale, aquí s'han ajuntat tots els astres, aquest partit el perdrem. També t'anava a dir que ell va puntualitzar també que el Madrid empataria contra l'Atlètic Club, fins que Valverde es va decidir treure aquell voleón de la butxaca.
Golàs.
És un golàs. I al final van aconseguir emportar-se 3
punts. I abans Valverde havia tret un equip que podria ser l'Atlètic C.
Sí, la veritat és que...
És l'altre Valverde, l'entrenador.
Bueno, ja estem una mica acostumats, aquí en Cristian Pareda em perdonarà, però... Sol passar que l'Atlètic sol posar una mica més el culet amb el Madrid.
Bueno, hi ha el meme aquell de Iñaki jugant contra el Barça és Pelé, sí. I jugant contra el Madrid és...
Jo m'ho prenc una mica ja com que són equips agermanats. De fet, tornant a Twitter, és una zona on el Madrid i l'Atlètic Club solen fer més migues i l'Atlètic Club contra el Barça sol...
Sí. Sí. Més agermanats, jo volia dir que per mi un agermanat del Madrid sempre és l'Espanyol, que està molt bé. Que l'altre dia li van preguntar inclús al seu entrenador
que per ser
per Europa.
No, és que parlant de l'Espanyol, un que està molt malament és el Girona. Poc se n'ha parlat
aquests dies. Aquí volia arribar perquè ahir em vaig veure el partit del Girona contra el Betis i la primera part és un... però una debacle.
Michel ja no està en català.
Michel...
Va obert a la roda de premsa després.
No sé si Michel la temporada que ve com segueixin així. Seguirà
per mi seria un error, també t'haig de dir.
Sí, no, fer fora Michel jo crec que no és la solució.
Jo per mi fer fora Michel crec que és una de les solucions, eh?
Sí! Hòstia, jo crec que s'acaba d'enterrar aquest equip.
Però un dels errors més grans que està tinguent el Girona aquesta temporada és que no està canviant el seu estil de joc, eh?
Perquè ja no té equip a jugar...
Però està intentant sempre jugar el mateix. I acaba siguent la solució treure un tio de quasi 40 anys a que et marqui algun gol.
És el màxim golejador del Girona.
No? Bueno, és l'únic tio que té sembla que té l'actitud de tirar.
Porto, sí.
I la resta
sí,
gent...
No sé si ho vau veure, però ja us dic, va sortir Mitchell a la roda de premsa dient que els jugadors entrenaven bé, però que faltava aquesta aura, aquesta... Sí,
jo crec que el que li ha passat al Girona aquesta temporada és que hi havia 3 o 4 fitxatges que van arribar aquí per jugar a la Champions, i un cop s'ha acabat la Champions han dit, mira, saps què? Estic al Girona, alguns estan aquí cedits i passo't una mica del tema.
És que no hi ha cap fitxatge que hagi rendit.
En principi, te deixes 12 milions en Esprilla.
Fitxatge més car, no?
Però no...
A veure, i te'n deixes 6 amb... El pots perdre, el Betis va volant.
Sí, però no d'aquesta manera.
Ja.
3-0 la primera part i un 3-0 que podria haver sigut
i perquè el Betis va decidir canviar Isco, Anthony, vull dir que
sí, fins va
i
tot, rotar.
Sí, Manuel Pellegrini va tenir temps de poder dir, mira, puc rotar una mica, minut 60, puc canviar jugadors importants, perquè el Betis, com bé recordem, està viu a Europa també, i mira,
el Betis és un equip que, com que jo penso que és l'equip agermanat, un dels equips agermanats amb l'Elàstica.
Sí.
Perquè, bueno, des de que vam començar...
Compartim colors.
Clar, primer de tot compartim colors amb l'equip. I després que, bueno, des de que vam començar a parlar d'Antoni, aquest equip està volant, però volant.
Antoni el vendran per 100 quilos, ja ho veureu, gràcies al Betis,
Sí, no, de fet, l'altre dia, en la prèvia, estàvem parlant de que podia ser que el Betis... Inclús si hipotequés una mica per fitxar.
Jo crec que és impossible, el Betis no pot fitxar ningú de més de 30 milions.
Ara què està jugant el Betis?
La Conference.
Està jugant la Conference, si la guanyés
Europa League.
Però això mai ho he acabat d'entendre, és una pregunta que us faig aquí. Si ara mateix el Betis entrés a Champions,
sí,
entraria a Champions o per guanyar la Conference entraria a Europa?
No, entres a la màxima competició sempre.
Vale, és un
i el finalista aniria a la UEFA.
Sí. Vale.
Sempre hi ha un beneficiat en cas de que tu passis a una competició superior.
Sí, que pot passar una cosa molt, molt estranya, a veure, que ara els hi falta un partit, però a Alemanya, suposo que la gent sap que quan guanyes la Copa del teu país estàs classificat per la UEFA.
Uh-huh.
Doncs a Alemanya la final és Stuttgart contra un equip de tercera divisió. O sigui, si aquest equip de tercera divisió guanyés la final de la Copa, estaríem parlant d'un equip de tercera divisió, jugarà...
Dades que ens agraden,
O si l'Stuttgart es classifiqués, que no sé com va la Lliga.
Sí, però no, sí, no està a Europa.
L'Stuttgart no està gaire bé com per arribar a Europa.
A mi també els aniria bé.
Doncs abans comentava un equip que estava molt bé, està jugant ara mateix, pels que estigueu en directe, l'Espanyol, ara mateix, minut 43, va guanyant 0-1 a Mestalla. Vull dir que amb València també estava millorant.
Sí. L'Espanyol va...
Però és que el de l'Espanyol, de veritat us ho dic, és un 2025 molt totxo. Jo crec que si hagués començat mitjanament bé la Lliga, amb el 2025 que està fent l'Espanyol, probablement estaria a posicions europees.
L'entrenador de l'Espanyol, no sé si
sí, Manolo
sempre
González.
A les entrevistes deixa alguna perla que...
Sí.
Molt anti-Barça, també us ho dic.
I jo segueixo pujat al carro de Cristian Romero, hem de fitxar aquell porter. Joan,
ja us ho vaig dir, Joan García. Cada setmana deixant un highlight.
No.
Sabeu qui em va agradar molt i crec que ja no vull a Joan García? I crec que et vaig obrir a tu i t'ho vaig dir, de fet, al privat. Sí. Jo, David Raya. Ho dic en sèrio. No, va fer una eliminatòria contra el Madrid que més enllà de que sí que és veritat que només van queixar un gol i que van ser molt superiors i tot, David Raya crea seguretat.
Però sobretot va estar perfecte amb el joc de peus,
És que
no
va fallar
un passe,
A part és això, amb el joc de peus és increïble, vull dir que jo per mi David Raya, si no, Joan García.
Jo preferiria Joan García, a més coneix la Lliga, però també és veritat que David Raya, perfil perfecte perquè és espanyol, està a semis de Champions, vull dir que... I a més l'edat és molt bona.
Sí,
vull dir,
quants anys té David Raya?
26.
Crec que 26.
I Joan García,
25. Vull dir que...
50-50.
Jo només us diré que tant de bo guanyem la Lliga contra el Madrid i no ve d'anar jugant a Cornellà a la Lliga.
Parlant de Cornellà, heu vist a quina hora han ficat el partit? Juguem un dijous a 2:15.
Sí, Flick estava molt enfadat perquè no tenim
el descans.
Ja, però...
Sí, però escolta'm una cosa.
Avui també,
Un dijous, primer tot que és un dijous. I després, el partit, si s'allarga una mica, pràcticament acaba el dia després.
Demà juga el Madrid. Mm.
Sí.
Contra el Getafe.
Ja tenen la primera excusa per lo de la Copa.
Que per cert...
Sí, es queixava Ancelotti que jugaven un dia després del Barça, que estarien més cansats per la final de Copa.
Un ha de jugar més tard que l'altre. No pots posar els dos partits a la mateixa hora i, lògicament, pels interessos de la Lliga, interessa molt més el Barça un dia, el Madrid un altre. Sempre sol fer d'aquesta manera.
Al final, els interessos econòmics...
És una empresa.
És sí.
Que, per cert, ara, perdona, Enil, ha dit en Saba, Getafe-Real Madrid, compte, En plan, no és partit gens fàcil. De fet, aquest partit pot ajudar molt al Barça a aconseguir el títol, perquè... compte aquest típic partit d'empatar 0-0, 1-1, el Getafe li posarà molt difícil al
Madrid. Sí, a mi em fa por el partit d'avui.
No,
el del Barça, sí. Perquè és un partit que, per començar, hem derrotat.
Sí, sí.
Segon, no estem jugant del tot fins. No estem allò que dius, hòstia, mira, és que venim a tope i la plantilla està tan motivada que treguis aquí, treguis, guanyarem. Uh-huh. Vull dir, és un partit avui bastant trampa.
Típic partit que hi ha gent que segur que ni sap què és avui, sí. I les pistes...
Sí. Que ni te'l mires. Sí.
És una pena perquè si el partit comencés a les 9 o si el programa s'allargués mitja horeta més, podríem tirar les alineacions, sí. Però avui sembla que no ho podrem fer.
A veure, jo només vull recordar una cosa, eh? Si el Madrid... A veure, el Barça té que guanyar... Si guanya avui i guanya contra el Valladolid, que és molt probable... Vale? Llavors el Madrid té dos partits molt difícils. Ha de guanyar a Getafe i ha de guanyar a casa contra el Celta. Si el Madrid empata o perd un dels dos partits i el Barça guanya els dos partits, és una final, eh? Barça-Madrid, qui guanya i guanya la Lliga. Bueno, si guanyem, no. Guanyem la Lliga.
I és el que anava a tirar. Si el Real Madrid perd punts en un d'aquests dos partits que li queden abans del Clàssic,
interessant això.
El Barça, si guanya el Clàssic al Bernabéu, guanya la Lliga.
I després ens fan el Lliga. Passadís a...
I de fet, és molt de pel·lícula.
L'Espanyol ens fa el passadís.
Em quadraria molt que passés. És una mica la típica.
Crec que l'Espanyol no ens farà mai el passadís.
Home, a partit just després del partit de
guanyar. Bueno, si no guanyes, si no guanyes el Lliga al camp de l'Espanyol, com l'últim cop, ja està, que també és una alegria.
Sí, però...
Fer la volta al mig del camp...
Sí, però està molt bé l'Espanyol,
Encara torna el tamudazo.
Bueno, però fas la volta al mig del camp, surt la gent a picar-te... Expulsen la gent del camp perquè xuten càmeres. A mi em va encantar aquell dia.
Jo només dic que les dues últimes jornades del Barça, o sigui, les tres últimes, jo penso que són partits molt difícils, eh? Espanyol-Barça, allà. Barça-Vilareal a casa, que el Vilareal també és difícil.
Molt.
I Atlètic Club de Bilbao-Barça. Vull dir que tanquem-ho el més aviat possible,
sí, sí,
i deixem-nos
sí.
d'història.
Sí, la recta final, com bé ha dit l'Edu, no és fàcil. Eh?
Seria el millor que podríem fer, deixar-ho
de
tancat.
Ja us dic, l'última jornada, si ens la podem estalviar, havent guanyat ja la Lliga, molt millor.
I si el Madrid perd demà i perd contra el Celta i guanyem la Lliga abans de jugar al partit,
molt millor.
Molt millor.
Sí, però ja us dic que a mi m'adona vibres de que es decidirà allà.
Ha estat tot tan apretat que el Barça pot guanyar un triplet o es pot quedar
a zero.
Sí. Ja és una por que tinc jo, eh?
I si et quedes a zero, si et quedes a zero, vol dir que el Madrid ha fet un doblet, eh?
A veure, a mi em sap molt de greu, però jo crec que la Lliga l'hem guanyat. Em perdonareu per la mofada que
estic fent. Si
guanyem avui,
eh?
No. Jo crec que la Lliga l'hem guanyat i crec que la Copa l'hem de lluitar molt. Des del meu punt de vista.
Sí.
I la Champions, doncs, mira...
Que passi el que hagi de passar.
Si la guanyem, la guanyem.
Sobretot, recordar a la gent, a tots els culers sobretot, hem de tenir en compte que és un equip que fa molts anys que no estava en una posició com la que està ara, Champions. La Champions és una competició extremadament difícil on una petita pizca de suerte pot canviar absolutament tot. Són semifinals molt apretades. Ja està aquí, ja és una barbaritat. Si ens ho haguessin dit a principi de temporada amb un canvi d'entrenador, un nou ciclo i tal, ens hagués costat entendre-ho. Estem en una posició superprivilegiada, anem a disfrutar del que queda de temporada, tant de bons en portem dos, tres, els títols que facin falta, però ja us dic, és una molt bona temporada, hem d'estar molt satisfets.
Tu guanyes Lliga i Copa, que és molt possible,
sí, sí,
i és una gran temporada.
I estar semis de Champions ja significa un ingrés econòmic molt important.
Sí, no sé què anava a dir, Nil.
No, comenta.
No, jo anava a comentar que això que deies del canvi de cicle, penso que és un cicle que comença amb la marxa de Koeman, que comença a fa... ara hi ha possiblement unes 4 temporades, i que mica en mica, des d'aquell moment, que va ser potser el moment més baix de la història del club, bueno, un moment molt baix almenys a la història moderna,
sí,
des d'aquell moment mica en mica s'ha anat construint i construint i construint, i potser la peça que faltava era l'entrenador, que ha fet aquest plus que aquest any estem tinguent, perquè és el que hem dit molts cops,
ha sigut la millor volta del Barça,
no hi ha hagut cap fitxatge aquesta temporada. Jo crec que aquest cicle va començar en aquell moment i mica en mica hem arribat on
sí,
estem ara.
Sí, s'ha de donar crèdits a Xavi, que va construir el que és el cimiento, no?, una mica.
Bueno, jugadors... No estàs d'acord?
Xavi, no.
Home, jo crec que sí, va. És
la vida.
És l'entrenador que t'atreu a la min, sí. que Valde. Canvia Valde.
És un tio, estem parlant d'un entrenador d'un equip de primera que si no veu que la minya mal és un generacional, tenim un problema, eh?
El que està clar que el Barça té la gran sort de tenir la Masia.
Sí,
però bé, hem de valorar també l'estància de Xavi.
Jo volia dir que jo crec que els barcelonistes és com que estem aquest final de temporada estem tocant una mica de peus a terra, perquè tu a mi me planteges el que acabem de parlar ara, de que està molt bé si on hem arribat i tot això, m'ho planteges la setmana passada I te dic, no, sí, hombre, jo si no guanyem tot no estic...
Però hem de ser conscients, tio, és que guanyar la... Quants anys ha sigut el City dels millors equips d'Europa i només n'han guanyat
partits,
una?
Amb aquests dos últims partits és com que hem agafat por.
Sí, però és això, que hem de ser conscients, però que
no
guanyar...
Dolent, eh?
No, no, està molt bé, però que si acabem guanyant Lliga i Copa no pots dir que ha sigut un fracàs.
Bueno, és peus de plom, perdoni.
No, i lligat amb el que acaba de comentar en Saba, el Barça, no sé si ho heu vist, fa un parell de setmanes era el favorit per guanyar la Champions i a dia d'avui és el quart. O sigui, dels quatre que hi ha és el que té menys opcions.
A mi m'agrada això.
Però per què penseu que és això?
Per l'últim partit de Lliga.
Per la tendència.
Sí. Sí. No, però jo és el que us dic. A mi ara... Jo era el barcelonista, crec, més pujat al carro de Flick, el que més calent anava, per dir-ho d'alguna manera, i crec que aquests dos últims partits m'han fet dir, escolta, Saba...
Calma.
Queda temporada.
També veus equips com l'Arsenal que juguen un futbol excel·lent, veus equips com l'Inter que són molt durs, veus com PSG és gegant avui dia, vull dir que sí, que són boníssims i probablement som l'equip que millor juga a Europa.
I que els culers ens animem molt ràpid.
Sí,
és el que parlàvem l'altre dia, tu deies, aquest Barça és millor que el Barça de no sé què. Aquell Barça de Guardiola, aquell Barça de Luis Enrique, tu ara aquí estaríem dient, aquest any triplet. No, però que... podia haver accidents.
Escolta-me.
Però tenies claríssim que dominava. I ara no.
Pues això, els culers tenim no aquesta manera de fer, que ens animem molt ràpid. L'any passat dèiem que guanyaríem la Champions i estàvem a quarts. Vull dir, jo crec que hem d'anar amb peus de plom, calma.
Però sobretot entendre d'on venim,
clar,
però
clar,
jo crec,
som,
jo crec que la situació
passar.
És molt diferent.
Ens enfadarem igual, però...
Sí, sí,
però...
Jo crec que la situació que tenim és molt diferent. Perquè, com bé dius, amb el Barça de Guardiola, amb el Barça de Luis Enrique, no veníem d'uns Barces tan dolents que et generen aquesta por. Vulguis o no, havíem guanyat una Champions una feia tant amb Rijkaard, que sí. Vull dir que més o menys ja venies d'estar lluitant i tot. La por que tenim ara és que venim de fer el pecho frío a totes les competicions europees perquè
durant
és que hem arribat a jugar Europa League
i perdre contra equips de merda.
Perdre contra el Frankfurt a casa teu.
Sí, sí.
Vull
sí,
dir,
sí.
Que et remuntin una eliminatòria a casa teu.
I un camp nou blanc.
Blanc.
Sí, un camp nou. No, un Camp Nou no.
Sí, sí.
El camp de l'Eintracht de Frankfurt.
Sí, 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 però el Camp Nou estava blanc.
Amb socis venent les entrades.
També s'ha de dir, que aquest Barça no motivava ningú.
No.
Però sí que és veritat que els barcelonistes hem d'anar una mica més en peus de plom.
Jo entenc
i dir...
que hi hagi molta il·lusió. El Barça hem patit aquests anys, desgràcies, érem
i tens ganes de que s'acabi aquesta ratxa sí. De 10 anys.
I us he de dir, si guanyem la Copa del Rei aquest cap de setmana...
Serà un xute guapo.
Sí, sí.
Ho guanyem tot.
Sí.
Tant ho dic aquí
pam.
I me quedo.
No, avui m'ha sortit unes declaracions de Guardiola al final de la seva primera temporada, que es guanya el triplet, i li pregunten, està cansat l'equip? I diu, jo miro el vestuari i no veig cansanci, veig gana. I això mola.
I això jo crec
que aquest equip també ho, crec que ho té.
Ho té perquè a més també hi ha aquest canvi generacional, que són tot nanos que no han guanyat res, perquè si bé recordem a Anfield, quan va passar la catàstrofe d'Anfield, la gran majoria de l'equip havia guanyat ja la Champions del 2015, o sobretot jugadors com Piqué que ja en tenien unes quantes, i sempre s'ha parlat, fins i tot Iniesta va dient el seu dia que el Barça havia que ell mateix havia perdut la gana de guanyar títols, perquè ja ho he guanyat tot, ara què vull?
Jo és el que espero, que no perdin la gana aquests jugadors, que guanyin una i volien guanyar-ne
no,
3-4 més.
Hem d'aprofitar aquesta generació. Al final, sobretot el Barça està nutrit de jugadors espanyols que acaben de guanyar una Eurocopa jugant un futbol excel·lent, que la gran majoria ara estan a semis de Champions i que tenim un Mundial on jo crec que Espanya és favorita. Vull dir que...
Pràcticament.
És un... Ostres, jo sí. Per mi sí. En quant a joc és la selecció que millor juga.
Jo, ara que parlàvem de generacions, volia comentar el nom ràpidament que vaig passar l'altre dia en Christian, d'un noi del juvenil Barça B del Barça, que és Jofre Torrents, un jugador de 18 anys de la mateixa generació que Cobercí i que Lamine Yamal, que es comenta que és una... és espectacular per la lateral esquerra, que també ens cobreix una posició...
És molt interessant.
Però tenim Balde.
Sí, però
vaig veure,
més millor,
vaig veure alguns highlights i és molt estil Balde, potser no és tan ràpid, però fa molt bona
figura. Home, si és molt bo, per mi que el fiquin abans que Gerard Martín.
Ojo amb els highlights, que van fitxar Trigger.
No, Víctor Roque no.
Amb dos vídeos.
Bueno, i per acabar el dia d'avui, m'estaria bé fer uns pronòstics, perquè hi ha un partit avui i un partit divendres. No hem parlat gaire dissabte, no hem parlat gaire del partit d'avui. Suposo que una mica rotacions i anem una mica...
Avui guanyem 1-0 i s'ha quedat.
Això, mira, l'Edu m'ha acabat de recordar. Abans de començar el programa us he comentat que en principi, com bé ha dit en Pozo, hi haurà rotacions i Sport ha tirat la notícia de que en principi Ansu Fati serà titular avui. Per tant, una altra oportunitat de Flick cap a Ansu Fati, que l'últim partit va haver-hi polèmica per la seva reacció al no jugar. Per tant, a veure si el jugador, la exestrella, tot i que en sàpiga greu...
El número 10 del Barça.
El número 10 del Barça aprofita l'oportunitat. Esperem que el Barça guanyi. Jo crec que favorit el Barça, en principi, fàcil, no? Jo què sé.
Ens apreten, què voleu fer? Pronòstic d'avui o pronòstic de dissabte?
De dissabte ràpid.
Ai, de Copa, de Copa.
3-1 guanya el Barça.
4-1 guanya el Barça.
Ràpid.
3-0.
3-0.
5-0, la maneta.
Opa, opa! I ja per acabar, m'agradaria posar-nos medalles, perquè també ens ho mereixem. Aquí es va dir fa molt de temps que l'Atlético es baixaria del títol de Lliga. L'Atlético va perdre contra les Palmes, per tant, recta final de Lliga, Barça contra Madrid, el que tothom esperava, l'Elàstica sap coses. Per tant, esperem que la setmana que ve estiguem igual de contents que aquesta setmana.
I també sabem que estan començant a instal·lar la gespa del Camp Nou. Que ho sapigueu.
Les coses van agafant forma.
Van fent. Color verd, color elàstica. Moltes gràcies.
Adeu.
Adeu.